A IV3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a Del Camp a la Mà, el programa d'IV3 Ràdio dedicat al sector agrari i pesquer de Balears i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Començam un diumenge més el nostre programa i avui arrencant fent un cot d'ull als refranys que en deixa el nostre apreciat costumari.
Exacte, Rosa, el refranyer popular ens recorda que pel maig floreix l'olivera i gran el blat.
També ens diu que maig ventós i juny calent, bon vi i bon forment, o que pluja de maig, collita segura, però pluja, lo que se diu pluja, com a que no ha estat suficient.
No ha estat gens suficient perquè ha plogut molt poc. Ja n'hem parlat diverses vegades en el programa d'aquesta temporada i ara ja sí, aquesta setmana la Conselleria d'Agricultura ha aprovat la resolució que reconeix la sequera meteorològica en l'àmbit agrari de Mallorca i de Menorca.
La declaració de sequera meteorològica permetrà poder articular possibles ajudes i que els pagesos o ramaders que tinguin assegurats el cultiu puguin cobrar les assegurances i descomptes en el mòdul de l'IRPF de la campanya 2021.
De fet, un dels primers convidats d'avui a acostar-se als micròfons del Camp a la Mà serà el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández, que ens explicarà amb més detall què implica l'activació de la sequera meteorològica.
I de la sequera de Mallorca i Menorca quedarem a Sant Climent per conèixer l'home i la madona de Mussubtà de Baix.
Ja sabeu, estimats oients, que del Camp a la Mà ens agrada convidar a joves pagesos que ens contin com veuen el sector i què farien per millorar-lo. Avui coneixerem en Guillem Pons i na Sílvia Rotés.
I el nostre viatge d'avui de del Camp a la Mà continuarà per les varietats locals. Ho faran de la mà de la tècnica de l'Associació de Varietat Local de Mallorca, Aina Socies, que ens parlarà d'una iniciativa que fusiona cultura, tradició i agricultura.
Així, farem una aturada al Pla de Mallorca, concretament a Montuïri, perquè aquest diumenge Sant Fornès celebra el Dia Internacional dels Museus, una efemèride que el calendari ens marca dia 18 de maig.
Però per tots aquells que avui vos desperteu sense pla, quin teniu un? Celebrar el Dia dels Museus amb la temàtica passat i present dels cereals del Pla de Mallorca, el Museu de Sant Fornès. D'aquí un minut a Aina Socies en donarà més detall d'aquesta iniciativa tan interessant.
I dels blats i dels pans passarem a parlar de vins.
Sí, t'he dit, Joan, que mos amollen un minut i tot d'un estirant cap a menjar i beure.
Però és que, Rosa, en aquesta no ens la podem perdre. Parlam dels Wine Days, que organitza la denominació d'origen Vinisalem del 13 al 23. De maig.
Ja ho sé, ja de què parlam, però si els nostres oients no ho saben, entendran a Margalida Mat i en Pere Calafat, que formen part de la denominació d'origen Vinisalem, i ens explicarà el programa tan complet i divers que han preparat.
Complet ho és, perquè hi ha des de tallers d'iniciació a l'enologia fins a cates, excursions, brunch i inclús microteatre.
Molt bé, Joan, i de què t'apareix si, a banda de tot això i de triar a quina cata de vi ens apuntam, fem un repàs a les notícies que ens ha deixat la setmana, que no són poques, i a més són d'allò més interessants.
Perfecte, Rosa. Per abans de triar el vinet, ens convé anar per feina. Així que saludam en Facundo Tenaglia, que també fa sonar del Camp a la Mà a les vies del so. Començam el repàs a les notícies del sector mirant cap a la mà, perquè l'associació Cayume ha recuperat 120 ous de ratjades i taurons en prop d'un any de projecte Deckcase, finançat per la Fundació Marilles. És una tasca que fan gràcies a la col·laboració dels pescadors professionals i de la Llotja de Palma. El científic d'aquesta iniciativa pionera incuben els ous, suren els animals i els tornen a la mà. A la Mediterrània, la meitat dels taurons i ratjades estan en perill i la població ha baixat dràsticament les darreres dècades.
Tota aquesta feina la fan al Laboratori d'Investigació Marines d'Andratx, que la Conselleria de Pesca cedeix a l'associació. Els pescadors de la confraria d'Andratx i els responsables de la Llotja de Palma en netejar el peix troben els ous i avisen els membres de Cayume. És Clàudia Pic, una de les responsables del projecte.
Quan els hi troben ous a de dins, molts els aguarden en uns dipòsits i després mos telefonen. Si nosaltres no féssim aquesta petita actuació amb el projecte aquell, aquests ous estarien perduts i no podrien convertir-se en nous individus que possiblement puguin ser reproductors a la mà d'aquí uns anys.
Quan neixen a les incubadores, aquests animals els queda un llarg camí fins que es puguin alimentar per si mateixos i tornar a la mà. Per aconseguir aquest objectiu, els biòlegs de Cayume han hagut de desenvolupar una metodologia pròpia, sobretot per surar les ratjades que ja en lloc més no en crien.
En el darrer dia s'han alliberat dues ratjades i cinc taurons que ja fa poc mesos que han nascut. Des de l'associació, a més, volen divulgar entre els joves la importància d'aquests animals per als ecosistemes marins, que en molts casos estan en perill.
I I no deixant la mà, perquè la setmana passada es manifestaren aficionats a la pesca recreativa, és a dir, la no professional. Varen protestar contra el projecte de llei que elabora el govern central per regular aquest tipus d'activitats en aigües exteriors que són de la seva competència.
L'objectiu de l'Estat és evitar la venda il·legal de les captures. Per contra, els aficionats defensen que la pesca recreativa és la més sostenible i que els furtius són només una minoria. Consideren que la nova normativa és un greuge comparatiu.
Els pescadors recreatius protesten perquè els 1.500 quilòmetres quadrats d'àrea marina protegida a Balears, els professionals poden pescar gairebé en tota la zona, mentre que pels aficionats es limita al 36%. Bernadí Alba és el president de l'Aliança Espanyola de Pesca Recreativa.
Però no se pot fer començar a fer coses prohibir per prohibir. Jo una cosa que ho tenc claríssim. La mà s'ha de gestionar. I quan els que estan al centre no saben gestionar, fa l'únic que és fàcil, prohibir. Però sempre que se prohibeix és un fracàs de la justícia.
El Reial Decret està ara en exposició pública i les associacions de pesca i club nàutic ja han presentat una bateria d'al·legacions, el que consideren un atac contra la seva activitat.
Però el que no me pot ser és que perquè un barco de pesca industrial en el paral·lel 7 o 8, en el mig de l'Atlàntic, un dia fa una pescada molt grossa d'albacora, per dir alguna cosa, no, pues t'encans a pescar d'albacora a tothom. I quina culpa en tenim nosaltres, el recreatiu, de crear qualcun que hagi fet abusos d'aquest de la pesca comercial. És algo que nosaltres incidim molt, que ens volen limitar, bien, però per limitar ens han de tenir tant.
I no deixant la mà perquè l'entitat ecologista Oceana insta el govern a utilitzar la gestió pesquera de Cabrera. Les normes actuals són anteriors a l'ampliació del parc que ha multiplicat per 9 la superfície marina protegida i va incloure nous ecosistemes i espècies.
Segons Oceana, el pla actual està caducat i només regula l'activitat d'un grup reduït de barques d'Armenor als límits antics del parc. En l'àrea ampliada volen que s'elimini el palangre per protegir les tortugues.
Oceana proposa més una zonificació per saber que es pot pescar i que no a cada zona i una major vigilància als vaixells que hi operen. Demanen, a més, més personal, amb drons, si fa falta, per evitar infraccions i furtivisme. També reduir la velocitat dels vaixells que travessen per àrees on hi ha perill de col·lidir en catxalots. I precisament la Direcció General de Pesca ha denunciat un palangrer de superfície que pescava a la Reserva Marina de Migjorn. Aquest art de pesca està prohibit a les aigües interiors de les Balears i especialment dins les reserves.
Els fets varen ocórrer el passat mes d'abril i, segons consta, l'acte de denúncia al vigilant de la Reserva Marina de Migjorn va detectar l'embarcació que l'ha de dins les aigües de la reserva. Va avisar el patró que no podia pescar en aquella zona i va demanar la retirada del palangre. El patró de l'embarcació s'exposa ara una sanció per una infracció greu, que pot suposar entre 150 i 30.000 euros de sanció.
I ens fixem ara en les zones humides. La meitat de les albuferes de la Mediterrània han desaparegut i el 84% d'espècies lligades a aigua dolça estan en perill. Ara, Medi Ambient ha arribat a un acord amb WWF per convertir les llacunes artificials de les depuradores en paradisos de l'avifauna.
L'acord preveu intervenir a les 28 llacunes artificials de les depuradores gestionades per l'Agència Balear de l'Aigua, 21 a Mallorca, 4 a Menorca i 3 a Eivissa. L'objectiu és oferir un refugi a les espècies d'aigua dolça, moltes d'elles en perill per la reducció d'hàbitats naturals.
El Pla d'Acció de Millora de la Biodiversitat preveu accions concretes, com per exemple fer rampes a les voreres o introduir algunes plantes autòctones, entre d'altres. Juan Calvo és secretari general d'Abaqua.
La creació de islas flotantes en el medio de la laguna, pues crean un hábitat muy importante como refugio y cría de aves acuáticas.
Les llacunes artificials de les illes sumen una superfície equivalent a 50 camps de futbol i poden acollir espècies com la fotja comuna, el setmesó, el bec vermell o la polla d'aigua.
Deixant de parlar de llacunes artificials, perquè Agricultura destina 838.000 euros per la posada en marxa de les basses de rec de Peguera i Santa Eulària del Riu. Les obres van a càrrec de Traxa i pretenen fer els cultius de regadiu més sostenibles en l'aprofitament de les aigües regenerades.
Els 838.000 euros serviran per posar en marxa les basses de rec de Peguera al municipi de Calvià i també per posar a punt i millorar la bassa de rec de Santa Eulària del Riu Eivissa, que preveu a més la revisió del conjunt del sistema de rec.
La bassa de rec Eivissa en què de Santa Eulària es va inaugurar l'any 1995, tot i que es va deixar d'usar uns anys després per la mala qualitat de l'aigua. Té una capacitat de 200.000 metres cúbics d'aigua procedents de la depuradora de Santa Eulària. Fins a 55 regants podrien fer ús de l'aigua d'aquesta bassa.
Aquestes obres s'emmarquen dins el projecte de millora de les infraestructures de regadiu de les Illes Balears, que contempla fer interconnexió d'aigua de rec en l'anell dels municipis d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja.
I ens fixem ara en una iniciativa que ens agrada molt. Cap de Pere ja fa anys que impulsa els horts urbans del municipi, però ara el consistori fa una passa més i dona 12 noves llicències d'ús per horts urbans. A més, també ofereix formació i assessorament.
Els usuaris d'aquests horts urbans participen en el curs Sos Teòrics i Pràctics que posa a la seva disposició el consistori de la mà de l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, APAM. El tècnic també assessoren els responsables d'aquests horts urbans.
Es tracta d'una iniciativa que permet fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental, la integració social i l'agricultura tradicional i ecològica entre el veïnat del municipi. L'èxit és evident i és que hi ha demanda i llista d'espera per poder accedir a una parcel·la d'horts urbans de Cap de Pere.
Què és i què no és el producte local? Idò, aquesta pregunta és la primera que s'ha plantejat en la mesa de producte local. Ara, Agricultura treballarà la definició de producte local en col·laboració amb el sector agroalimentari i de la distribució. Tot plegat ha de servir per crear un segell distintiu i per millorar el posicionament en la cadena alimentària del producte local.
Per definir què és el producte local de Balears, es farà arribar un formulari molt complet als membres de la mesa per tal que cada un d'ells pugui fer la definició del que consideren que és el producte local. L'objectiu d'aquest document és conformar una definició que el més precisa possible.
A més, en aquesta definició també hi participen juristes i, segons els responsables del govern, aquesta definició ha de ser una decisió estratègica perquè vagi en benefici del sector per tal de fer-lo créixer.
Continuem el nostre repàs a l'actualitat del sector agrari i pesquer amb una bona notícia, i és que Sobirania Alimentària reprèn les visites escolars de promoció agroalimentària.
Per mort de la Covid-19, les sortides es fan en grups bombolla i d'un màxim de 20 infants. Aquestes activitats ja es varen reprendre a Menorca durant el mes d'abril, i d'ara fins a final de curs es faran a Mallorca i a Eivissa.
Les sortides estan emmarcades en el programa escolar de promoció agroalimentària entre l'alumnat, que combina activitats a l'aula i també visites a finques o a la Llotja de Palma. En total, fins a 13 escoles i 33 grups d'alumnes de 5 de primària participaran en aquestes sortides. I ara fem una petitíssima pausa i tot d'una continuem fent camí aquí, a Del Camp a la Mà.
Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Des de la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de Flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé. Durante año y medio lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años. Más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
Avui, el Mallorca se juga bona part de les opcions d'ascens directe amb el seu públic. Ale, 15 mesos després, tornarà part de l'afició Son Mos per presenciar un partit que pot ser clau en les aspiracions del Mallorca per pujar a primera divisió.
Tornarem! Tornarem a ser grans! Clar que sí! I Son Mos vibrarà!
En directe, des de les 8:15 del vespre, Reial Mallorca, Alcorcón. Agafa el tren de primera amb IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Ja ha estat decretada la sequera meteorològica en l'àmbit agrari a les illes de Mallorca i Menorca. Es tracta d'una resolució que reconeix la relació directa entre la sequera i els perjudicis soferts al sector primari a efectes de poder articular possibles ajudes.
El dèficit de precipitació des del mes de setembre de 2020 fins al març de 2021 ha afectat greument diversos sectors agraris de municipis de Mallorca i Menorca, especialment el sector de la ramaderia, amb un efecte que ha causat en la producció de pastures. Així ho explica el president de l'organització Organització Menorquina Agrame, Lluís Nadal.
Cuirem almenys farratge cert conservat de cara a l'estiu i la situació és molt greu, molt preocupant. Aquesta pujada de preus de costos de producció i inferior producció per mort de la sequera és molt preocupant.
I és que Mallorca i Menorca, la sequera provoca una important reducció dels rendiments, que si la sumam a la pujada de despeses de producció pot posar en perill moltes explotacions i caps de bestiar, tal com explica el president de Saja, en Joan Simonet.
No s'ha pogut cosechar, no hi ha menjat d'animals, i això pressuposa diversos escenaris. Una, fortes despeses de compra de menjar a la península, per un costat, en la qual la ganaderia s'hi perden una quantitat de dobles impressionant, o bé directament sacrificar animals i reduir la cabana ganadera.
En aquest tipus d'explotacions, el bestiar s'alimenta fonamentalment amb aliments produïts en la mateixa explotació i amb un ampli ús de les pastures en el cas dels herbívors. Aquestes condicions suposen una amenaça per a la viabilitat i continuïtat de les explotacions de bestiar oví, caprí, boví i porcí en extensiu, atesa la falta de disponibilitat d'aliment.
I per explicar-nos totes aquestes conseqüències de la sequera, ja ens escolta a l'altra banda del fil telefònic un dels habituals de del Camp a la Mà. Ell és el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, que amablement sempre té la telefonada del nostre programa. Bon dia, Fernando, benvingut de nou al programa. Com estàs?
Bon dia, què tal? Nada, agradecido de que contéis con nosotros de nuevo para hablar de este tema.
Ja ho deia, n'hem parlat diverses vegades de la falta de pluges i de la possibilitat que hi havia d'activar la sequera meteorològica. Primer de tot, si t'apareix, començarem pel principi. Què implica que s'hagi activat aquesta sequera meteorològica? Quins efectes té en el sector agrari?
Bueno, la declaración de sequía meteorológica es un paso previo para poder avanzar en medidas que ayuden al sector a mejorar la situación. Esta declaración de sequía tiene básicamente cuatro efectos. En primer lugar, es necesario para poder activar ayudas especiales por motivo de la sequía. En segundo lugar, es importante para que los que tienen seguros sobre cereales, pastos o forrajes puedan activarlo. En tercer lugar, y esto es muy importante, porque el año que viene, cuando Hacienda defina los módulos de la declaración de la renta, nosotros conseguiremos una rebaja de los módulos de IRPF en la declaración de los ganaderos y de los agricultores que se han visto afectados. Y luego un cuarto impacto es que hay determinados sectores, como por ejemplo el ecológico, que necesitan la declaración de sequía meteorológica para poder utilizar alimento no ecológico para alimentar a sus ganados sin que eso les penalice en la obtención del sello ecológico.
La resolució reconeix la relació directa entre la sequera i els perjudicis soferts al sector primari. Era necessari aquesta passa, que se reconegués aquesta relació directa?
Sí, claro. Nosotros el tema de la sequía lo hemos venido siguiendo en el marco de la mesa de herbáceos que se lleva reuniendo desde el mes de febrero. En el mes de febrero ya éramos conscientes de que había un déficit de precipitaciones, pero era pronto todavía para declarar la sequía. Estábamos en pleno invierno, con toda la primavera por delante, que suele ser una estación de lluviosa, y era necesario ir haciendo un seguimiento. Entonces, en las Islas Baleares, la producción de cereales, forrajes y pastos tienen que ver directamente con la ganadería, por lo tanto tiene una relación directa, y teníamos que ir viendo cómo evolucionaban las precipitaciones y, por lo tanto, qué efecto tenía sobre, en este caso, la alimentación del ganado. Entonces, la declaración de sequía no solamente necesita reconocer que ha habido un déficit de precipitaciones, sino que, además, ese déficit de precipitaciones tiene un impacto directo en la reducción de la producción de cereales, forrajes y pastos, para que, a partir de ahí, se puedan articular medidas.
Ara deies que els perjudicis han estat importants, però sobretot per la ramaderia, i que per això era necessari actuar ja. Teniu xifres? Teniu qualque manera de comptabilitzar aquestes pèrdues que han pogut tenir els ramaders i els pagesos?
Sí, claro. Nosotros hemos estado haciendo trabajo, como hemos dicho, desde el mes de febrero. Han habido 5 momentos en los que los servicios técnicos de la Consellería han salido a campo a hacer una inspección y una valoración de cómo evolucionaban estos cultivos. Y, por lo tanto, sabemos, junto a la declaración de sequía, hay un informe técnico que ha ido valorando en cada municipio y en cada una de las zonas cómo ha ido afectando a los diferentes cultivos. Entonces, en este momento sí que sabemos que hay unas pérdidas, sobre todo en los forrajes es lo más alto, en cerca del 80-90% del forraje de Mallorca y de Menorca se ha visto afectado.
Wow.
Y en cereales y en pastos, pues en torno al 60-70%, dependiendo las zonas. Eso, traducido en dinero, ¿cuánto es? Pues es difícil de calcular, pero sí que es posible. Es decir, nosotros tenemos unas cuentas económicas que en el sector de cereales, forrajes y pastos significa un valor de una producción alrededor de unos 30 millones de euros al año. Es decir, el valor de la producción de estos cultivos al año son como unos 30 millones de euros. Esos 30 millones de euros hay que descontarle los gastos y, por lo tanto, si nos quedamos como en un 50%, pues podemos decir que en torno a un 7 millones de euros es lo que podríamos cuantificar en pérdidas directamente vinculadas a la sequía meteorológica.
De fet, els episodis de sequera cada cop seran més freqüents a causa del canvi climàtic. Què cal fer per millorar el futur del sector? Per exemple, adaptar els cultius segons la disponibilitat d'aigua?
Claro, yo desde el principio, desde el inicio que estuvimos viendo el tema de la sequía, yo he insistido mucho en todas las entrevistas que nosotros necesitamos abordar este tema con perspectiva de largo plazo. Es decir, yo entiendo que los ganaderos necesitan respuestas urgentes y por eso activamos la declaración de sequía y hay que tomar medidas, pero tenemos que ir trabajando a largo plazo. Y el largo plazo implica varias cosas que son en las que estamos. En primer lugar, tenemos que buscar un método de detección temprana de este tipo de fenómenos. Para eso hemos contratado un primer estudio piloto con la Universidad de Baleares, que a través de teledetección nos indica de forma muy precisa cómo evoluciona la sequía en cada uno de los cultivos. Eso ya lo hemos probado durante el año 2020 y ahora en el 2021 lo vamos a activar de forma permanente con ellos, y eso a futuro nos va a permitir predecir con mucha más anticipación cómo suceden estas cosas, ¿no? En segundo lugar, es evidente que necesitamos ampliar el riego en la agricultura. Tenemos un déficit de superficie regable muy por debajo de la media del arco mediterráneo, y ahí todo el esfuerzo que estamos haciendo como consellería con el plan de regadío y la puesta a punto de todas las infraestructuras es muy importante. En tercer lugar, estamos también trabajando en actualizar las líneas de seguro agrario. El seguro agrario en España es una política pública, a diferencia de otros países de la Unión Europea, que además está subvencionado, pero necesitamos que si el ganadero o el agricultor invierte en una póliza de seguro, ese seguro cubra con el momento que hay daños. Y ahí hay que hacer un esfuerzo de adaptación, que también estamos en ello. Y por último, desde luego, hay que ir viendo en cada una de las zonas de producción, pues que a lo mejor hay que ir corrigiendo determinados cultivos. Hay zonas en las que es difícil, con los tiempos tal y como vienen, que se pueda seguir sembrando lo mismo de siempre. Igual hay que trasladar el cultivo a otras zonas de las islas donde la pluviometría es mejor o donde los suelos retienen más agua. Es decir, eso desde luego también hay que hacerlo muy de la mano del agricultor y ganadero y sobre todo con mucha formación.
En el principi del programa hem parlat de la posada en marxa de les bases de rec, de Peguera i de Santa Eulàlia de Riu. Aquestes noves infraestructures tenen en compte aquestes zones de sequera més importants o se fan seguint altres qüestions?
Vamos a ver, nosotros cuando llegamos a la consellería teníamos 19 infraestructuras de regadío con aguas regeneradas, de las cuales pues apenas 7 u 8 funcionaban. Entonces era una prioridad de la consellería en este año y medio a desarrollar las actuaciones necesarias para que aquellas que estaban paralizadas se pudieran poner en marcha. En este momento, después de un año y medio, solamente nos quedan por poner en marcha justo la de Paguera, que ya tenemos la obra contratada, Santa Eulalia, que llevan un mes y medio trabajando Traxa en la puesta a punto, y Esmercadal, donde hay que hacer una serie de mejoras para que garanticen la calidad del agua. Entonces, con estas actuaciones hemos conseguido en un año y medio que las infraestructuras que existían, funcionen adecuadamente. A partir de ahí, el plan de regadíos que tenemos encima de la mesa y que lo hemos sometido a Next Generation amplía las infraestructuras de riego, sobre todo a la zona sur de Mallorca, que es donde sabéis que hay más problema de sequía, a todo lo que es el Migjorn, y en Ibiza, lógicamente, amplía la zona de regadío a otras zonas, y también en Menorca cubre la zona central de Ferrerías, que también era necesario hacer una actuación de regadíos ahí.
Clar, i quins municipis o zones serien aquestes que presenten una pitjor situació? Aquestes que has dit?
Bueno, aunque las diferencias en disminuciones de producción pues no son muy abultadas, sin embargo, desde luego, la zona que en este momento está peor es todo el Migjorn de Mallorca, es decir, todos los municipios de Llucmajor, Campos, Salines, Santañí, es decir, todo lo que es la zona sur, el Migjorn de Mallorca, es donde desde luego los efectos de la sequía se notan de forma mucho más clara. Y en Menorca, pues la zona de Ferrerías, la zona de Ciudadela, que efectivamente es además la zona donde más se concentra la ganadería, que es la más afectada. Entonces, realmente había que incluir todas estas zonas de una forma prioritaria.
Idò, i Fernando Fernández, moltíssimes gràcies per tornar a passar per aquí, per del Camp Palomà, i per posar llum sobre aquesta greu sequera que travessen segons quines zones de les Balears. Esperam poder tornar a xerrar amb vostè ben aviat.
Cuando queráis. Muchas gracias.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, bon diumenge.
Del Camp Palomà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
I de sequera passam a parlar de cereals, i ho fèiem de la mà d'una iniciativa d'allò més engrescadora. En aquest cas, el Museu Arqueològic de Son Fornés va de la mà de l'Associació de Veritats Locals. Aquest mes de maig, ja ho sabeu, se celebra el Dia Internacional dels Museus, concretament dia 18, però a Montuïri ho celebren aquest diumenge amb una proposta ben interessant.
I és que els participants tornaran a les arrels i s'endinsaran dins la terra per parlar de passat i del present del conreu de cereal. A més, descobriran com es processava el cereal a la prehistòria de Mallorca i coneixeran quines són la varietat local que tenim. A més, també tastaran pans de diferents varietats locals.
I per parlar d'aquesta iniciativa tan xula, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic Naina Socias. Ella és tècnica de l'Associació de Varietats Locals. Bon dia, Aina. Preparada per començar aquest diumenge carregat de passat i present de cereals?
Bon dia, sí, ben preparat.
Així m'agrada.
Primer de tot, Aina, conta'ns, com va sorgir la idea de celebrar el dia del Museu de Son Fornés de la mà de l'Associació Varietat Local de Mallorca?
Mira, els darrers anys el Museu de Son Fornés dedica la commemoració del Dia Internacional del Museu a fer activitats amb altres entitats o iniciatives per donar a conèixer aquestes iniciatives que estiguin lligades d'alguna manera a l'activitat que duen a terme en el Museu de Sant Fornés. I enguany ens ho vàrem proposar a nosaltres si estàvem interessats i ja que nosaltres també havíem fet algun material així de sensibilització i d'informació, si voldríem participar.
Sabem que per el tema de la pandèmia i tot aquest que li portal, les places són limitades en aquesta activitat i cal reserva prèvia. Però, home, han fet molts goles. Què passarà a Sant Fornès a partir de les 10 de matí d'aquest diumenge, home?
I sobretot hi haurà coneixença del món dels cereals, per una banda, a partir de la mà de les tècniques del Museu de Sant Fornès, l'explicació dels usos dels cereals i com ho fem per transformar aquests cereals a celòtids per consumir-los, no? I un poc conèixer també les instal·lacions del museu, ja que se faran al mateix museu, i un poc també posar en pràctica, no?, així com ho fan els celòtids. I, per altra banda, des de l'Associació de Varietats Locals, a part d'explicar les varietats locals de cereals que se conren actualment, també se farà una pinzellada de les varietats que s'han perdut, i farem un tast de diferents pans de varietats locals i alguns que no, i hi haurà la ludoteca de varietats locals, que és un joc nou, una sèrie de jocs nous, i els donarem a conèixer a les famílies i nens que venguin a fer l'activitat.
Parlareu de passat i de present. Si mos quedam en el present, quina radiografia faries del present del conreu de cereals a la nostra illa?
Bé, nosaltres no hem pogut fer una prospecció així en profunditat. La darrera feina de prospecció és a dir, anar finca per finca, demanar la situació de cereals que hi ha a nivell de Mallorca, va ser el 2009, i molt varen trobar que de les 13 varietats que hi havia als anys 70, tan sols en podien trobar 3, el blat xeixa, amb més superfície, el blat barba i el blat mort. I aquestes dues darreres, sobretot, de forma molt minoritària. Per tant, s'ha de dir que les varietats locals de cereals estan presents. També destacar que a sordi mallorquí, la cibada mallorquina, que se sembra amb major superfície que algun blat. Ara bé, xerram d'unes xifres molt petites, ja que majoritàriament a Mallorca el que se sembra de cereals són llavors foranes.
I hi ha cap d'aquestes varietats tradicionals que tinguin origen de la prehistòria en el moment que se va fundar el talallot de Sant Fornès?
Això nosaltres ho desconeixem, perquè sí que és vera que en la recerca que hem fet hi ha molta bibliografia que xerra de diferent varietat de cereals a principis de segle passat i durant tot el segle. Ara bé, a nivell de prehistòria sé que s'han trobat algunes llavors de cereals, però fins al que jo sé no s'ha pogut definir la varietat.
I ara dic que faríeu un tast de pans. Quin és el blat que fa el pas més gustós?
Això és molt difícil de dir, més que res, perquè cada persona té un gust diferent i una manera de distingir o de diferenciar o d'agradar un blat o un altre, un pa o un altre. L'any 2010 hi varen fer un tast amb experts i públic en general i la valoració va ser molt diferent. Uns hi havia, per exemple, barba, mort i xeixa de pans i uns varen valorar més espà de blat xeixa i uns d'altres de blat mort. També s'ha de dir que en funció del forner, de si utilitzen llevat o no utilitzen, si utilitzen llevadures, un poc el procés de fermentació, o sigui que després també hi ha molt de condicionants diferents que fan que un pa sigui d'una manera o d'una altra.
I Aina, abans has dit que és difícil fer una radiografia del present de conreu de varietats tradicionals, de cereals, però de del camp a la mà sabem d'iniciatives que se poden assembrar aquestes varietats. Si algú mos escolta i està interessat en lloc de sembrar un blat industrial a sembrar-ne un de ben d'aquí, com ho ha de fer això? On pot anar a cercar la llavor?
I això és una gran pregunta, perquè a dia d'avui els pagesos que tenen llavor de varietat locals pràcticament o sigui, que l'utilitzen tota. Hi ha molta més demanda que oferta, tant de productes elaborats a partir de blats, no? Diríem, per exemple, farines o pans, i de llavor també. Tant que nosaltres, la nostra associació, va haver una sèrie de persones que varen contactar a l'hora de sembrar i alguns només els varen poder donar una grapadeta que varen demanar a algun pagero si mos podien fer el favor de donar un quilo a una grapada d'aquest blat, perquè no hi ha llavor suficient per tothom que en vol.
I ara tenim deures pendents per posar una a reproduir llavors de cereals i l'altra estudiar, a veure si aquestes llavors prehistòriques que corresponen genèticament una mica amb les que tenim avui en dia.
Sí. Hi ha, en el món de varietats locals i en el cas de cereals concretament, hi ha moltíssima feina per fer. Mm-hmm.
També, Mozart, dic que seria una jornada lúdica perquè els més petits podran entretenir en jocs nous de la ludoteca de varietat local. Què mos pot contar d'aquests jocs?
Això és un joc que vàrem poder fer gràcies al finançament de la Conselleria de Medi Ambient, una ajuda d'educació ambiental, i són... quatre jocs fets per la ludoteca d'en David que mos ha fet amb materials reutilitzats i és un domino, un memory, un qui-esquí, un tres en ratlla de varietat local i són, els hem provat en dos públics diferents, diríem, amb el lot més adolescent d'un institut i amb el lot més petit, una activitat que varen fer de portes obertes, i s'ha de dir que agraden molt i que és una manera de jugar un joc de taula coneguent el nom de diferent varietat local.
I per jugar en aquest joc tenim altres oportunitats? Hi ha altres maneres, teniu altres dates fixades en el calendari per fer aquesta activitat o altres de diferents?
No, ara mateix no, depenem un poc del finançament de que rebíem altres anys de Palma Duca, de l'Ajuntament de Palma per fer activitats d'escoles, i de altre finançament que mos permeti fer activitats a escoles i poder dur a conèixer aquests jocs.
I de... Aina Socies, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp a la Mà i animem a tothom a venir a Sant Fornès i a celebrar aquesta diada.
Que passeu una bona jornada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres. Fins aviat.
Adéu, gràcies.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira. Dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Avui, IB3 Ràdio amb els equips de segona B. Des de les 11:30, tres partits. Uda Eivissa, Reial Madrid-Castella, Villarrobledo-Poblense i Penya Esportiva Santa Eulària, Espanyol B. Amb especial incidència amb l'Uda Eivissa, que està a dos partits de pujar a la segona divisió del futbol espanyol. A partir de les 12, Uda Eivissa-Reial Madrid per l'ascens a segona, Villarrobledo-Poblense a la lluita per evitar el descens i Penya Esportiva Santa Eulària, Espanyol B. Els tres partits a les 12, des de les 11:30, a IB3 Ràdio. No t'ho perdis.
El cap de setmana tornem a entrar en òrbita. Dissabte i diumenge, durant el cap vespre, punxam la coctelera sonora de la primavera. Diumenge, de 6 a 7, amb un convidat molt especial, Lluís Albert Segura, líder del projecte LA. Farem un repàs a la seva carrera, una conversa sincera, propera, on no faltaran cançons que han marcat la seva vida i, a més, els temes del seu nou disc.
Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
Deia el pintor que un no pot parlar del misteri, que ha de ser captivat per ell. Acompanyeu-nos en l'aventura rere els enigmes de les nostres illes.
A IB3 Ràdio, Misteris i Llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
ha trucat als estudis centrals de Ens Deim Coses. Si vol qüestionar la qualitat del programa, premi 1. Per interposar una querella, premi 2. Si vol escoltar un programa seriós, quedi a l'espera.
Dimecres a les 10 del vespre, Ens Deim Coses. El gol en pròpia porta d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Del camp a la mà.
Jo som igual que tu. Toca'm els peus en terra. Jo som igual.
Com ja sabeu, estimats oients, del camp a la mà, ens agrada obrir els micròfons a joves pagesos, les noves generacions que són clau pel futur del nostre sector primari.
Avui viatgem a Sant Climent per conèixer l'amo i som a dona d'un musso tà de baix. En Guillem Pons té 22 anys i na Sílvia Rotés en té 23.
Sense més preàmbuls, obrim connexió telefònica amb en Guillem Pons, que segueix una tradició familiar que sempre li ha agradat molt. De fet, des de ben petit tenia clar que volia ser l'amo de musso tà de baix, un objectiu que va aconseguir quan tenia 18 anys. Bon dia, Guillem.
Bon dia.
Veiem que ets una persona d'idees clares. Des de petit sabies que volies ser l'amo de la finca?
Sí, des de sempre m'agrada molt això.
I què te va enamorar d'aquesta feina?
Bueno, sobretot de ser feina al camp, no tenir que estar tancat dins una oficina ni res i fer-ho que a tu més t'agrada.
I ja han dit que segueixes una tradició familiar. A què vols dedicar? Què feis a musso tà de baix?
Pues aquí ens dedicam principalment, tenim vaques de llet i ens dedicam a munyir i venem la llet.
Mm-hmm. Tens a Sílvia com a aliada en aquesta aventura. Fins ara les dones han estat invisibilitzades al sector primari. Creus que això canviarà en la incorporació de gent jove al món del camp?
Jo espero que sí. Està molt bé que de cada vegada sortim més joves madones si se vulguin involucrar al camp.
I en el vostre cas, com vos repartiu les feines? Què fa cadascú?
Pues bueno, intentant que tots fem un pot de tot, per no pensar molt més d'una cosa, però bueno, a ella sí que li agraden més les vaques i muy més vegades.
I quins reptes vos proposau a mi termini?
Pues si no, és qualque dia abans, si crec que podem aconseguir fer el nostre formatge i poder donar una millor sortida.
I tu, Anna Sílvia, vos heu format, heu anat, heu estudiat per fer la vostra feina o ha estat tot que coneixement el vos ha transmet la família?
Jo ve més de família, que no... Sempre tot el que he pres ho he pres amb mon pare. I ella sí que ha estudiat a la granja.
Mm-hmm. A la granja? I en què s'ha especialitzat? A quins estudis ha fet?
Un grau mitjà que fan de formació del camp.
I quina és la principal dificultat que vos trobeu a l'hora de gestionar una finca?
Pues, bueno, sobretot el tema del menjar i això, que com més coses tinguis que anar a comprar, pitjor surt. Si pots fer tot el que puguis fer tu a casa i tot, sempre és més sostenible.
I en el vostre cas, com ho feis?
Pues intentant fer tot el que puguem, replegar tot el menjar que puguem i intentar comprar el menys possible, ja que els preus estan molt alts del menjar i si no, ho podem dur millor.
I m'ho has dit que teniu vaques. Entenem que si no feis formatge, o bé veneu la llet, o bé feis vaques per fer carn. Quin és el vostre cas?
Nosaltres tenim vaques de llet i venem la llet al Covindó.
D'acord, o sigui que veneu la llet, munyir en sabeu perfectament i fa molt d'anys que deduïm que fa molt d'any que ho feis, però vos falta fer aquesta passa per acabar de fer formatge, no és vera?
Sí, mos falta això darrere d'un tanto.
I no en feis ni per valtre, ni per consum familiar de formatge?
Sí, a vegades sí que n'hem fet qualque peça per nosaltres, però...
Ah, ja teniu, ja anau agafant experiència.
Sí, a poc a poc.
A poc a poc. I què demanaríeu, ara que tens el micròfon del camp a la mà obert, què demanaríeu als consumidors per poder ajudar en el sector?
Pues demanaria que intentin comprar més llet de... Bueno, intentin comprar el producte local, sigui llet o sigui el que sigui, però primer intentar consumir-lo de la illa i després ja mirada, si falta, anar a cercar una altra banda, però...
Clar, clar, això d'aquesta sobirania alimentària famosa que ara que tant en xerram. I vosaltres sou sobirans a la vostra finca? Heu d'anar a comprar moltes coses en el supermercat? O sort, va en marxa i teniu hivernacle per l'hivern? O com ho feis? Com vos muntau, vosaltres?
Pues intentem sembrar les verdures de temporada i intentem menjar el que n'hi ha de temporada. Tenim uns quants arbres de fruita també per casa i anem menjant el que n'hi ha cada temporada. Intentem comprar el menys possible.
Mos has dit que segueixes una tradició familiar, que el que has après ho has après a casa. Quina crida faries perquè la gent conegués la realitat del camp d'avui en dia? Perquè és bastant diferent a la de fa unes dècades. Com ha canviat? Explica'm-nos una mica.
Pues bueno, avui en dia sí que crec que ha canviat molt el tema de modernització. Antes al camp totes les feines les feien quasi tot a mà i semblava tot molt primitiu i la veritat és que jo ho veig amb el meu avi, per exemple, les feines que hi feia o les que no faig no tenen res a veure, ja que hi ha hagut una modernització de tant de maquinària com de tot.
Clar, perquè la gent moltes vegades se pensa que fer feina fora vila, en el camp, en el lloc, és això, és haver d'estar tot el dia pendent dels animals, d'anar, de suar molt, però això la realitat és que ha canviat, la mecanització és una realitat i tu no deus tenir tan mala vida com tenies avi.
No, està clar que no, és que, clar, és el que tot no entendre, que sembla que fer feina al camp és com, sembla molt desastrós i després quan hi és, jo ho veig com una feina com una altra, no sé, tampoc és tan com ho pinten tan malament.
I amb aquesta crida de que és com una feina com una altra, Guillem Pons, te deim adeu i moltes gràcies per contar-nos del Camp a la Massa la vostra experiència com a home i madona de Mussoptar de Baix. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escoltes del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Els cellers que formen part de la denominació d'origen Binissalem organitzen fins dia 23 de maig el cicle d'activitats Wine Days, destinat a donar a conèixer la cultura del vi a Mallorca. Per això, després d'un any de pausa forçada per mor de la Covid-19, han organitzat un conjunt d'iniciatives de diferent tipus que tenen relació amb la cultura, la gastronomia, la història, el paisatge, l'esport i fins i tot el benestar.
Wine Dance és un projecte d'enoturisme, una proposta d'activitats experiencials entorn a la cultura del vi de la comarca de la Deo Binissalem, que va començar l'any 2014. Va dirigir tant a residents com a visitants que volen vincular tots els atractius de la comarca del Reguer en les varietats autòctones de vinya i la feina que fan els viticultors i els cellers d'aquesta zona.
I per parlar de bon vi de totes les activitats que ja formen part de Wine Dance 2021, tenim a l'altra banda del telèfon la directora tècnica de la denominació d'origen Binissalem, na Margalida Mat. Bon dia, Margalida, com estàs?
Què tal, bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
I també podem parlar amb en Pere Calafà, responsable del celler Jaume de Puntiró. Bon dia i molt d'any, Pere.
Bon dia.
Perquè tenim entès que més de celebrar els Wine Days, enguany el vostre celler està d'aniversari i feis 40 anys, no és així?
Sí, fa 40 anys que mon pare va iniciar aquesta activitat de celler Jaume de Puntiró d'una manera molt tímida, d'una manera molt pagesa, i enguany farem la 40a verema.
I d'ahir estem de doble celebració, podríem dir. Si vos pareix bé, començarem fent la pregunta a Margalida i ens centrarem en aquests Wine Days d'enguany. Han dit que tot va començar l'any 2014 com una manera de donar a conèixer el vi que feis a la població d'aquí i també als estrangers que visiten Mallorca. L'any passat la pandèmia també va suspendre aquesta programació cultural i enguany s'ha reprès tot i la Covid-19. També deu haver suposat tot algun canvi tot això, Margalida, no és vera?
Bé, clar, com us podeu imaginar, enguany tot està afectat per Covid-19 o per la Covid-19 i això, evidentment, també. A sort de preparar Wine Days, és un projecte que són molt de dies, és que se programen en moltes activitats diferents i enguany el plantejament ha estat un poc més reduït. Aleshores, per preparar-ho en condicions normals ens hi posàvem amb bastant de temps, perquè a més implicàvem molt de col·laboradors i hem de coordinar moltes coses. Enguany hem estat més prudents, no hem implicat a tanta gent per la incertesa que teníem del que podríem o no podríem fer arribat el moment de celebrar Wine Days, i ho han gestionat un poc més a nivell nostre, més proper, no? Aquests col·laboradors més propers, els que estan dins la pròpia denominació d'origen.
Pere,
sí, perdó.
No, segueix, continua.
No, que tot i així hem preparat, jo crec que un ventall d'activitats que encara que no és molt nombrós, sí que és variat.
Uh-huh. Pere, i els vinaters que formeu part de la denominació d'origen Vinissalem, quin paper hi teniu, els Wine Days? Perquè, clar, tot això és molt més que un tast de vi. Vosaltres enguany fins i tot vos heu enganxat a l'esport, no?
Sí, sí. Bé, com deien a Margalida, la versió del Wine Day d'enguany serà una versió més reduïda, que no s'acabaran fer l'any de 9, l'any de 8 o l'any de 7, però reprenem, no podem quedar més temps aturats, penso jo, i ens hem d'adaptar, això sí, prenent totes les mesures que calguin, però hem de seguir endavant. L'activitat econòmica, l'activitat enoturística, l'activitat cultural, no se pot aturar.
I a més d'aquesta aposta cultural i de promoció de vi i de la feina que fa els vinaters de la Deo Vinissalem, els Wine Days incorporen des de sempre la solidaritat com un dels principals valors. Com és això, Margalida? Com funciona?
Doncs sí, sempre ha tingut aquest caire solidari, perquè bé, nosaltres aprofitant que tenim aquesta visibilitat que a lo millor altres entitats no tenen, i de qualque manera pensant que és una obligació col·laborar. I duim anys ja col·laborant amb el Banc d'Aliments de Mallorca, és una entitat que dona aliments a moltes altres associacions que arriben directament a les famílies que més ho necessiten. Enguany més que mai hi ha aquesta necessitat està incrementada, la qual era evident que ho havien de seguir fent. I com funciona? Doncs en condicions un any normal, quan fem la festa de bigastronomia en els clars de Sant Francesc, el que fem és destinar una part de l'entrada en aquesta fundació, i enguany, com que no podem fer aquesta celebració multitudinària, el que fem és que una part de la entrada del microteatre i de les sessions, diferents sessions que se fan també de mindfulness, ho destinarem en el Banc d'Aliments de Mallorca per tal de fer més o menys la mateixa aportació que els fem cada any.
Pere, per vosaltres, un dels cellers que estàu acostumats a participar i organitzar actes culturals, deu ser una oportunitat per acollir nou públics, no? Perquè què no ho ha après i què vos aporta Wine Days, el professional del món del vi?
Sí, una de les coses que més ens agraden a nosaltres, els cellers, és estar en contacte amb el públic, amb el consumidor. Penseu que fa més d'un any que no fem cap fira, que no participem a cap fira, que hem fet molt poques tastos, comentats i demés, i des de fa un any ençà, la relació que hem tingut amb el públic ha estat molt més reduïda de la que era. I a nosaltres poder acollir visites de celler, poder donar a tastar els nostres vins a públic de l'esport, de la cultura, de tots aquests àmbits, per nosaltres és una oportunitat. Penseu que sempre quan nosaltres fem el procés, per exemple, de crear un nou vi, de fer un nou vi, una cosa és el que tu penses, de la mateixa manera que quan fem una nova etiqueta, per exemple, una cosa és el que penses tu i l'altra el que acabem pensant tota la societat, no? I nosaltres necessitem de la opinió dels nostres consumidors per configurar la nostra opinió. Ara, a veure, que les persones poden ser diferents, a un li pot agradar més el vi blanc, a un altre el vi negre, però en conjunt necessitem de la crítica, necessitem de la opinió de la gent que farà el darrer pas, que es consumís producte. I durant aquest any de pandèmia, que ja anem per segon, ha estat tan reduïda aquesta participació que l'enyoram molt.
Mem Margalida, anem a desgranar el programa de Wine Day 2021. Què tenim a partir de dilluns?
Doncs durant la setmana hi ha diferents activitats programades. Hi ha un programa de visita, hi ha una visita comú que fan els cellers, que és una visita en degustació de tres vins en els cellers. Hi ha diferents cellers i diferents horaris, això s'ha de consultar a la nostra web, a winedaysmallorca.com, per visitar aquests cellers amb aquesta visita especial. I després, com a partir de dijous, i cap en el cap de setmanes, quan tenim la concentració més elevada d'activitats, i tenim, per exemple, un tast de vi i formatges a Vinyagual, que això seria dijous, el divendres tenim una sessió de mindfulness, això és una activitat nova, que hem programat enguany pensant que és una activitat que no és novedosa, no ens hem inventat nosaltres, però sí que pensant que és molt necessària. La gent necessita aquesta sessió de relaxació i de meditació després de la situació que hem viscut i que seguim visquent. I el que fem és una cata de vi des del Mindfulness en uns espais especials. Aquesta de divendres se fa a una porxada en el celler Casa Padrina, a Sencelles, de vora la vinya, és un espai bastant interessant. I després, dissabte 22, se concentren moltíssimes activitats, i excursió i torrada a vinya Teujana, a Sant Eugeni, una altra sessió de Mindfulness que fem a una vinya precisament d'en Pere, a la camada d'Esterma, de Vall d'un Garrobé, farem aquesta sessió. Després hi ha un branch a una vinya de vin Nadal, que també fa un taller de poda i berenar. Hi ha un dinar de rossos i vi a Bodegues José Luis Ferrer. Hi ha un taller de llatre i vi a vin Nadal, Sora Baixa. La marxa nòrdica, que també surt del taller d'en Pere Calafat i fa un recorregut per vinyes i camins de Santa Maria del Camí. I que vam dissabte amb una sessió de microteatre a la seu de la denominació d'origen, a Binissalem. I diumenge ja acaba Guainés amb una sessió de microteatre en el celler Vins Nadal. Acaba, però no acaba. És a dir, que aquestes activitats, aquesta proposta de cellers, d'activitats culturals, de maridatges i de visites, està obert tot l'any. És a dir, ells van fent propostes durant tot l'any. Simplement és seguir-nos a tots els xarxes socials i vos enterareu de les activitats que se volen fer durant tot l'any.
I de Pere Calafat i Margalida Amat, moltíssimes gràcies per passar pel micròfon del Camp Palomar. Nosaltres mos quedem sense temps i vos en diré adéu, però estarem ben atents a tot això que passa per la DEO aquests dies i fins ben aviat.
Vos estirem esperant el nostre celler durant tota la setmana.
Molt bé. No sé si venguem diumenge aquí bé a fer el programa des d'allà.
Perfecte.
Vida, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies de volta. Pues esperam a tots.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí, millor.
I així, amb aquesta música que ja és l'habitual per tancar el programa, vos deim adeu i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, vos deixem el paquet gustat de vi.
Posa't a riure, anem a saltar i a cantar. Guarda't les presses, encara no és hora. Treu-te del cap el que t'està atormentant. Anem un de festa i quan s'acabi vine a casa i pujarem al terrat. Junts veurem com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure. Anem a saltar i a cantar. La 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 la
són les 8.